Ràdio Estel. Informatius.
Són les 11. Bon dia. Us informa Júlia Julbé. El Consell de Ministres ja ha aprovat reconèixer oficialment l'estat de Palestina, com fan 140 països més. Just abans, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha fet una compareixença institucional des de les escales de la Moncloa per justificar que prenen aquesta decisió perquè consideren que és la manera més eficaç de contribuir a la pau a la regió i també per fer justícia.
Se trata de una decisión histórica que tiene un único objetivo y es el de contribuir a que israelíes y palestinos alcancen la paz. El reconocimiento del Estado de Palestina no solo es una cuestión de justicia histórica con las aspiraciones legítimas del pueblo de Palestina. Es además una necesidad perentoria si queremos entre todos lograr la paz.
Pedro Sánchez també ha assenyalat que l'estat de Palestina ha de basar-se en les fronteres del 1967, amb Cisjordània i Gaza connectades per un corredor i amb Jerusalem més com la seva capital, i unificades també sota el govern de l'Autoritat Nacional Palestina que presideix Mahmoud Abbas. Aquestes són precisament les fronteres que reconeixen les resolucions del Consell de Seguretat de l'ONU. I per altra banda, la vicepresidenta segona del govern espanyol i també líder de Sumar, Yolanda Díaz, pensa que el reconeixement de l'estat de Palestina és un primer pas, pero aún es insuficiente.
Tenemos que sumarnos a la demanda de Sudáfrica y, por supuesto, proceder al embargo de armas a Israel. Esto es cumplir con la ley europea y es parar el alto al fuego. Estamos viendo una auténtica masacre, es un auténtico genocidio. E, insisto, lo que hacemos hoy es muy importante, reconocer el Estado palestino como garantía de la paz, pero, insisto, tenemos que dar más pasos.
I mentrestant, el Partit Popular ha difós un missatge on diu que el govern espanyol parla de Palestina i d'Argentina per treure el focus de la llei d'amnistia que s'ha d'aprovar precisament aquest dijous al Congrés dels Diputats. El comunicat també critica que Pedro Sánchez només hagi aconseguit el suport de dos països per fer aquest reconeixement, com són Irlanda i Noruega. I a tot això, acabem de saber la reacció del ministre d'Exteriors d'Israel a l'anunci de Pedro Sánchez d'acusar el govern espanyol de ser còmplice d'incitació a l'assassinat, diu, del poble jueu i de crims de guerra. I més qüestions, perquè aquesta hora el sector del taxi es manifesta en una marxa lenta a la Gran Via de Barcelona per protestar contra les BTC i exigir a les administracions una regulació d'aquestes plataformes. I és que el sector preveu que uns 2.000 taxis s'uneixin a la manifestació d'aquest matí, que se situa entre la plaça d'Espanya i el Passeig de Gràcia, i de fet no descarten convocar-ne més. El portaveu d'Elite Taxi, Tito Álvarez, ha avisat de fet que les pròximes manifestacions es podrien traslladar al port per fer pressió als turistes dels creuers. I abans dels esports, una darrera informació: una persona mort a l'incendi que s'ha declarat aquesta matinada en un habitatge a Badalona. Quan els bombers han arribat al lloc dels fets, el foc estava completament desenvolupat per la façana i també ha afectat l'àtic d'un edifici de planta baixa i quatre pisos d'alçada. A l'interior de l'habitatge s'ha localitzat el cos sense vida d'un home. Segons els veïns, era una persona molt conflictiva amb diverses denúncies per agressió i problemes de convivència. A l'exterior de l'edifici també s'ha localitzat una pintada amb la paraula assassí. Els Mossos d'Esquadra ja s'han fet càrrec de la investigació. 11:03, plana esportiva amb el protagonista, sens dubte, l'alemany Hansi Flick, que arriba aquest matí a Barcelona per convertir-se en entrenador del primer equip del Barça durant les properes temporades. L'alemany de 59 anys havia d'arribar aquest dilluns per signar el contracte, però el club va preferir abans liquidar el contracte de Xavi Hernández i tot el seu staff, que tenien signada una temporada més. Està previst que el club faci oficial avui mateix el fitxatge de Flick i que s'anuncia el dia i també l'hora de presentació oficial, que podria ser d'aquí a pròximes hores, a no tardar aquest dimecres. Flick ho té tot acordat amb el Barça en termes econòmics i a partir d'ara s'haurà de posar cols a cols amb Deco per planificar la propera temporada i també decidir altes i baixes de jugadors. I en futbol sala, el Barça s'haurà de jugar el pas i les semifinals de Lliga amb un tercer partit que jugarà al Palau, serà aquest dijous. El Manzanares ha superat els blaugranes per 5-4 aquesta nit en un duel que s'ha disputat a la seva pista. El Barça ha tingut l'oportunitat per sentenciar l'eliminatòria, però la intensitat dels manxecs els ha acabat condemnant. Després d'un partit en què l'intercanvi de cops ha estat una constant, Puigverd ha avançat els culers a 6 minuts pel final. Malauradament, però, un minut fatídic amb gols de Daniel i Cortés ha capgirat el marcador i ha evitat aquest triomf blaugrana. Doncs amb aquesta informació acabem. Més notícies a les 12. Mentrestant, els deixem amb Joan Trias i tot l'equip de la caravana.
Radio Estel. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Bueno, estic una mica al cas, però tampoc gaire.
Un espai que convida el públic a viatjar al passat, al present i al futur a través de temes com els avanços tecnològics, difon el coneixement científic i tecnològic, perspectiva de sostenibilitat mediambiental.
Collons.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Gairebé 8 minuts que passen de les 11 del matí. Aquesta hora que us volem recordar que tenim un sorteig en marxa, eh? Un sorteig de la cistella Cap Bravo, com sempre aquest mes, una cistella, com sempre, productes de proximitat, però especial per celíacs. Ja sabeu que els celíacs és una cosa que us costa trobar, aquests productes de la cistella Cap Bravo, i és per això que tornem a tenir Rafa Sanahuja a l'estudi.
Hola.
Què tal?
M'he deixat caure per les escales, rodolant.
Has fet un Ignasi Miranda?
Sí, sí, he fet un Ignasi Miranda, però d'un sol pas. D'un sol pas he arribat, del segon pis fins aquí.
Ell ho feia en dos, no?
Ell ho feia, bueno, en uns quants més. Ai, Cap Bravo.
En fi,
Cap Bravo.
Que tenim aquest sorteig en marxa.
Sí, i tant, com sempre.
La cistella de per celíacs.
Tota la
molt bé, eh?
Tota la temporada.
Mira, una cosa, tu vés fent, perquè jo tinc aquí el meu...
No, tu esmorza, no hi ha cap problema.
Gràcies,
jo vaig fent i tu t'agafes aquests minuts. Ja sabeu que tota la temporada Cap Bravo ens acompanya doncs amb aquesta gentilesa i ens regala cada setmana, jo no sé, no les tinc contades, però moltíssimes cistelles ja, per vosaltres, per les nostres oients.
I les que queden. Ara he parlat amb la boca plena. Eh?
Encara queden, igual, a veure, 4, com a mínim 8. Una cosa així, unes 8 per sortejar. Cap Bravo, supermercat de confiança, supermercat de proximitat, varietat absoluta de productes per metre quadrat, estalvi personalitzat. Bueno, clar, és que trobes de tot. Trobes absolutament de tot. Tu dius, aquesta nit que em ve de gust sopar. Doncs saps que a Cap Bravo trobaràs tot el necessari per muntar el sopar que et ve de gust.
Pots viatjar a qualsevol part del món.
Exacte.
A través de l'alimentació gràcies a Cap Bravo.
Exacte, perquè tenen de tot absolutament i amb una miqueta de gràcia, que la gent avui en dia té molta gràcia. Si no busques un vídeo a YouTube i tens un tutorial, saps què vull dir? Vull fer tacos, no sé com fer-los. Pues agafa un tutorial i ves a Cap Bravo, apunta els ingredients que necessites i allà ho trobaràs tot. I pots portar Mèxic fins la teva cuina i la teva llar. Si és que així ho vols, evidentment. I així en qualsevol cosa. Cap Bravo, ja ho sabem. I tenim la cistella preparada especial per a celíacs. Tothom pot agafar aquests aliments, evidentment.
Xava, sí.
No hi ha problema, estan boníssims tots. Cistella especial per a celíacs, preparadíssima.
Però saps avui... què tenim nosaltres?
Què?
Pregunta.
Home, i tant, tenim una pregunta. I una pregunta que, a més, encaixa molt bé en tot el que estem dient. Perquè ara, avui és el Dia Internacional de l'Hamburguesa.
A mi me gustan las hamburguesas con papas fritas, con mayonesa...
És una mica George Dan, sí o no?
Sí, és lo que tota la vida s'ha conegut, cançó lleugera.
Uau.
Passa que parlen d'hamburgueses, per tant,
agarrau, eh?
Cançó lleugera amb aliment contundent.
Hamburgueses per a celíacs.
També es poden fer. Evidentment, n'hi ha de tot. Trobaràs de tot a Cap Bravo. Dia Mundial de l'Hamburguesa, la pregunta que fèiem avui, i jo crec que tot l'equip ens hem engrescat d'una manera increïble, perquè a qui no li agrada, no? Una bona hamburguesa. Jo deia...
M'encanta, som molt fan.
Vallès s'escandalitzava perquè deia, bueno, potser t'agrada el plat, t'agrada sense el... que sigui entrepà.
No, ha de ser entrepà.
Tu vols entrepà, sí, sempre, no? Hamburguesa al plat no contempla.
Si no, digue-li tros de can rodó. Però l'hamburguesa...
Tu has fet algun cop tu mateix la teva pròpia hamburguesa?
Sí.
Sí, ho has fet?
Sí.
Sí? Ara estic fent un Arnau París.
Estàs dient la carn.
A veure, Trias, què m'estàs dient? Que sempre dius que sí, saps? I no saps ni punyetera idea. A veure, com ho fas, això? Què li poses?
Carn picada, bàsicament.
Ah, carn picada, però alguna cosa m'has de portar, no?
Sí, home, pebre, sal... Un trosset de formatge.
Ja. Volem vídeo, tio, volem vídeo de com fas l'hamburguesa. Ara estic imitant el... No ho havia fet mai, a l'Arnau París. Volem vídeo, tio.
Igual, ho fas igual, eh?
Igualet.
De fet, t'he confós.
Per un moment, sí, perquè a més tenim la mateixa planta. En fi, Dia Mundial de l'Hamburguesa, cadascú té el seu gust. El Trias és partidari. Saps què fem a casa? Jo quan faig hamburgueses a casa... I si no és... Perquè de vegades les fem caseres, eh? Comprem allà... I hi ha de tot, eh? Mateo, per exemple, li agrada una mica més, com a mi, sí, sense massa cosa. I després hi ha la part femenina, que allà posarien de tot. Absolutament fixa't. Tot el que trobaren allà dins està. I especialment ou fregit. Volen l'ou fregit,
ara,
allà.
Ara, jo soc d'aquests, eh?
Que gotegi.
Ara.
Que gotegi.
Que impregni.
Que impregni. Que acabes i diguis... que estic molt bé, però ara mateix necessito dutxar-me.
Hi ha una famosa hamburguesa... Sí, sí, hi ha una famosa hamburgueseria de Barcelona,
ah,
on quan acabes les hamburgueses...
Sí.
Donen...
una dutxa.
Tovalloletes i coses d'aquestes, perquè...
Sí. El concepte és aquest, no? Si no acabes doncs, molt brut i molt greixós tot, no és bo. Doncs a casa tenim aquestes dos vessants. Però si les faig jo, normalment el que faig també amb l'hamburguesa és fer-les molt petites de mos, clar, quan es fas a casa, i la cosa és punxes mini hamburguesa i a les salses. Fem com quatre salses.
Boníssim, això.
Llavors és la salsa, barbacoa o el que sigui, etcètera, etcètera i tal. Bueno, aquesta és la nostra pregunta d'avui. Com t'agraden les hamburgueses? Hi ha molts tipus i molt carregades, poc carregades, amb el
pa. Tu ets de molt feta o de poc feta?
No, no, jo l'hamburguesa necessito que estigui... que no estigui crua. No trobar-me cap zona...
No, eh?
Amb un filet o el que sigui, o un tros de carn...
Sí.
Pot estar sagnant, no hi ha problema. Però l'hamburguesa em fa fastiguet si
sí,
trobo carn crua. Necessito que estigui com a mínim al punt.
I que el soc de poc feta.
T'he escoltat abans. Però bueno, que així... Cadascú té els seus gustos.
Si tu
ets un carnívor...
És així.
I no tens manies, etc. Bueno, jo recordo programes de cuina d'aquests, segur que Arnau París també ens ajudaria en aquest sentit, que fent l'hamburguesa, no?, i cuinant-la i aplastant-la i tal... Els cuiners es foten un tros de carn completament crua i se la foten a la boca.
Bueno, és un stick tartar.
Un stick tartar. Una mica menys especiat, no?, podríem dir.
Bastant
menys. Una mica menys especiat.
Sí, com sigui, si voleu participar-hi, 663...
99 30 62... 663...
99 30 62.
Ho hem fet a l'inrevés. Cap i cua, cap i cua.
En fi, som aquí. De graciosos, ves tu sent. Tot bé?
No, ara se m'ha anat per altre costat. No m'ho passa.
Doncs...
Què vols que facin?
No, que truquis a...
Pensava que m'estava assenyalant el tanatori.
No, que truquis a la Udestemenyo, que avui hem parlat d'això.
Val.
Gràcies, Rafa.
No, de res, encantat.
Vinga, va, que anem cap a la filosofia mil·lennial.
La caravana. Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Un quart de 12 del matí, aquesta hora que volem començar a parlar, ja ho sabeu, com cada dimarts, en aquest programa de filosofia amb sentit millennial, és a dir, cap a mi, perquè ell és centennial. Leo Espluga, què tal?
Bé,
bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Avui... tenia algú preparat per dir alguna cosa així divertit, però se m'ha passat.
Està bé.
No, perquè anava a pensar que avui era el dia... Avui fa molt bon dia.
Avui fa bon dia.
Fa genuïnament bon dia.
Sí. Cel blau, fa sol...
Calor.
Fa dia de platja.
No ho diguis molt fort, que ens envaeixen.
Fa dia de platja.
Ah, així està bé.
Val.
Sí, fa bon dia. Fa bon dia curiós. Mm. Estic una mica estressat, però bueno.
T'estressen els bons dies?
No, no. Em recorden que sóc infeliç, no? T'imagines?
Uau, aquí hi ha un tema, eh?
No, això és una frase de... d'un grup que es diu, de música que es diu Veu Tripping You, que a mi m'agraden molt, són molt xulos. I diu, ara vivo en un piso donde me entra la luz y me recuerda lo pobre que soy, no? D'alguna manera, bueno, però el sol... Bueno, sí. Això, per cert, ara anem al tema, però...
Sí.
Ho deia Camus, fa molt temps que no parlo de Camus.
Bueno. És veritat.
El pròleg o la introducció del Revés y el Derecho... El Revés del Derecho és el primer llibre que ella escriu quan és molt jovenet, quan tenia més o menys la meva edat, aproximadament una mica més gran.
Argelí, no, era?
Sí, era Argelí, correcte. Que queda més o menys... És un llibre... Hi ha una aranya. Per algun motiu. És un llibre així com de relats curts, on parla de diferents com escenes, i resta... El va publicar com amb una tirada molt, 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 molt petitona, i llavors, quan és molt gran, ja abans de... Quan donava el Premi Nobel de Literatura i fa el discurs i demés, ho redita, i ell diu que el sol li va ensenyar que es podia... que la pobresa no ho era tot. O sigui, que un podia tindre cert goig a la vida sense la necessitat de... Perquè ja eren... profundament pobre. O sigui, Camus era molt, molt, molt pobre. El llibre del primer home es veu tot això, és molt pobre. Explica com el sol, doncs, d'alguna manera, el sol i el mar, no? Allà a Argèlia, al Mediterrani, li va ensenyar que no ho era tot, però, diu, però alhora la pobresa em va ensenyar que el sol no ho era tot. Vull dir, hi ha aquest rotllo... No sé, és molt interessant, eh? Molt maco,
això. No, si fa molt bon dia, sortiu al carrer i això us angoixa, és un bon tema per tractar tant a filosofia com amb el vostre psicòleg. Leo, de què parlem avui?
Avui, doncs, aniria parlant de llenguatge. Literalment.
Val. No?
Del llenguatge. El llenguatge és una cosa que... D'alguna manera, és curiós perquè tinc la sensació, clar, ara passa que potser faig això del biaix cognitiu que té una persona que està molt dins d'algú i li costa veure què te l'està les coses fora d'allò, no? Però tinc la sensació... no, tinc la sensació, no. Crec que tothom té una consciència lingüística, d'alguna manera. I quan dic consciència lingüística no em refereixo a defensar el català, eh? Que això és un altre tema que també és molt important. Però em refereixo a consciència lingüística, vull dir que tots som conscients de que, d'alguna manera... el nostre llenguatge determina més o menys la nostra realitat, necessitem del llenguatge per expressar-nos, no? I el llenguatge influeix en el que som capaços d'expressar i pensar.
Val. Igual començo pel final, eh? És possible, no ho sé. I si és així, em dius, t'ho contestaré, però al final. El llenguatge és una cosa que... intrínsecament, com a éssers humans, eh? El llenguatge és una cosa que... pervertim o tendim a pervertir?
Clar, aquesta idea de la perversió del llenguatge, no? És una idea molt interessant perquè és la idea de la decadència. No? Aquesta resposta...
Oh, la decadència i de la manipulació.
Sí, però aquesta resposta... farem ara això de la filosofia que es fa moltes vegades. Això és una cosa que es diu molt, no? S'està pervertint el llenguatge, estem fent un abús del llenguatge, no sé quantos... si ens prenem en sèrio aquesta proposició, implicaria que hi ha algú així com un llenguatge correcte i un llenguatge bo, no? Que, un, existeix. Dos, és cognoscible. I tres, podem establir una comparació entre aquest ús correcte i aquest ús incorrecte del llenguatge, no? Quina problemàtica hi ha aquí? On està aquest llenguatge? Que algú me l'ensenyi, no?
El llenguatge té unes certes normes. I fora d'aquestes normes és un llenguatge incorrecte.
Llenguatge, diguéssim... No. Això tu potser... Les normes del llenguatge són convencions que recull, precisament, la institució. No diguéssim. Les normes són convencions que s'han recollit, que recull una sèrie de formes d'ús i es formalitzen, no diguéssim. Però el llenguatge com a tal no té unes normes. O sigui, com aquí ens hem de prendre en sèrio el que s'està dient, com l'única norma del llenguatge és que sigui comprensible. No? Algo no és llenguatge quan és incomprensible. Quan és una sèrie de sons que no poden entendre.
Val. Després et matiso cap on anava jo quan deia lo de la perversió del llenguatge, perquè tenia molt matís.
Ja sé per on anaves, igualment, però fes.
Val. Totes formes, per entrar a la normativa del llenguatge. L'altre dia veia que hi havia publicitat un anunci, no sé quin era l'empresa o la campanya, no sé de què anava. Però recordo que acabava l'anunci dient algo així com tenim lo teu.
Ja. I això passa, mira, això...
Per molt normalitzat que estigui...
Verbalment, gràficament és estrany, a veure.
És incorrecte, punt.
Però succeeix que, clar, això és un tema, per exemple, que jo sempre penso en la meva tieta i la meva àvia. La mare també, però especialment en la meva tieta i la meva àvia. Que si m'estan escoltant, que segur, quan estan escoltant, segur, la meva tieta segur. Així que un petonet. Ella s'indigna molt per aquestes coses. S'indigna, eh?
Jo també, eh?
De fet, el meu tiet se me diu la Pompeu Fabra, no? Ja hi som, no? I els menjars de família ens posem allà, a raja d'aquestes coses. I sí, és incorrecte. És incorrecte, però a vegades hem d'acceptar que els nostres gustos, les nostres preferències, són derivacions ideològiques i, en aquest cas, fan referència a algo molt concret. És a dir, a mi em molesta molt quan veig una cosa lletja, per exemple. No? Igual que li pot molestar algú molt aquest l'1. Ara penses, aviam, realment, per quin motiu hauria de defensar un ús correcte, estic fent unes cometes aquí gegants,
sí,
no?
Sí, sí.
d'aquesta llengua, que han recollit una sèrie de senyors, no? Des de fa uns quants anys. No?
Volies dir senyoros, eh?
No, senyors, perquè últimament hi ha alguna persona més per allà. Hi ha comentaris bastant desafortunats sobre certs col·lectius, però diguéssim que senyors, no? Que han recollit una sèrie de normatives, diguéssim, que han decidit que això és lo correcte.
Lo correcte.
I de cop, és curiós perquè te'n vas al català antic i et trobes un lo.
Sí. Sí.
O sigui, tu te'n vas al català de principis del segle XX, te'n vas abans del segle XX, i literalment...
Lo poble de... No sé
I s'utilitza, sí. No? I curiosament, estem en una normativa i ens adonem que comença a haver com una espècie de centralisme barceloní molt estrany amb el tema de la normativa.
Totalment.
No? O també hi ha unes intencions de normalització i homogenització de la llengua que de cop atenten contra les diversitats i les pluralitats lingüístiques. I de cop tot allò que era com tan clar, que era com parlem el català perquè el català s'ha de defensar, s'ha convertit de cop en una espècie d'estranya lluita de classe, una cosa molt rara, no? Llavors... Jo no enfocaria els meus esforços cap allà, no? Jo enfocaria en que... no sé com m'enfocaria ara, hem pensat, però és que hem de fer una autocrítica amb aquest tema, no? Perquè, al final, el llenguatge és una cosa molt interessant perquè no és una cosa que és donada. O sigui, no és una... El llenguatge no és... Ai, no sé com explicar-ho, això. No és un concepte o no és una idea estàtica, no? El llenguatge és una existència. I en aquest sentit és interessant perquè tenim una relació molt peculiar amb el llenguatge, segons la qual el llenguatge és la condició de possibilitat de tota l'existència humana, no? Diguéssim, o sigui, el llenguatge és allò que permet el món, en un sentit radical de la paraula món, no? I en el llenguatge les coses apareixen i ens parlen, i s'estableix un diàleg amb el món, i nosaltres participem d'aquest propi fer i desfer del llenguatge, però al mateix temps, tot i que és una cosa que nosaltres, amb la qual nosaltres ens trobem i ens hi relacionem, la modifiquem.
Val. Sí.
I això és interessant, sí. Perquè igual que jo no trio el llenguatge.
Sí?
jo m'hi trobo en un llenguatge, em trobo parlant un llenguatge, jo mai he triat parlant, jo m'hi trobo fent-ho, no? Tinc una relació conflictiva amb el llenguatge, perquè a l'hora que em permet expressar-me i em permet ser, tinc la sensació sempre de que algú se m'escapa. La gent ho diu molt. No, és que ho tinc molt clar, però com ho he de dir, no ho sé. No? És aquesta cosa típica. Com que em permet sentir i viure en sentit humà, més enllà que una màquina, però al mateix temps sempre se m'està escapant de les mans i sento que no el puc dominar. Uh-huh. El llenguatge ens domina sempre. No? Això és una intuïció que tenen els filòsofs francesos estructuralistes i postestructuralistes, sobretot Foucault i més, no? Que diu que el discurs i el llenguatge parla a través de nosaltres. No? O sigui, ens domina. Completament.
Com? O usant quins mecanismes?
Mira, això és molt interessant.
Per acabar-ho d'entendre, perquè si jo vull dir una cosa concreta, sóc jo que escull les paraules.
Sí, exacte, però tu no tries mai ni el mapa ni el territori, no? Seria la gràcia del llenguatge. I d'alguna manera també això és una cosa que diu, per exemple, Gadamer, que és un gran filòsof que pensa molt això, diu, amb els textos antics és molt més fàcil saber l'època que l'autoria, sempre, d'un text.
Val. Vaig a lo de la perversió del llenguatge. Ja sé que saps per on anava, però per proposar-t'ho de nou i per proposar-li a l'Uyen. L'altre dia em tornava una mica boig, i anem a dir noms perquè això passava, quan després del que va passar amb el president espanyol i el president argentí, veia dos titulars. El primer era el diari El País, i perdoneu perquè els diré de memòria, eh? Els diaris no, perquè recordo molt que eren aquests, però el primer era el diari El País, i El País deia Milei, el president argentí, encén un foc diplomàtic entre Argentina i Espanya. El segon era el Del Mundo, i deia Pedro Sánchez, el president espanyol, encén un foc entre la diplomàcia espanyola i Argentina. I jo pensava, i jo com a lector...
Estava això, m'ha agradat.
Jo com a lector, qui em crec? Perquè el llenguatge és el mateix.
No, clar.
Però heus aquí la perversió.
Realment, aquí...
Heus aquí, la teva tieta estaria contenta.
Heus aquí, sí. Després li pregunto, que m'enviï un WhatsApp si ho ha escoltat, no? Que confirmi això, que confirmi el directe. Tot el telèfon i tot. Tieta, com no m'estiguis escoltant, m'enfadaré. Escolto sempre. I de fet, quan no comencem, diu, ei... Passa algú.
Què ha passat avui?
Passa algú.
Ara. Tots en tenim algú.
Doncs amb això del llenguatge, com sempre dic, jo crec que la filosofia ens ensenya moltes vegades que les coses no són tan fàcil ni moral com ens agradaria. És a dir, el llenguatge funciona, sobretot en un mitjà. Mm-hmm. Això és interessant. Quan tu i jo estem aquí parlant, tenir un diàleg, no és el mateix que... Un espai molt, molt determinat com és el periodístic, no? Com és el format portada, de més, no? Mm-hmm. Allà hi ha una relació de mitjans i fins, no? O sigui, el llenguatge és un mitjà respecte d'uns fins. No? Hi ha un ús instrumental. I tant el país com el món fan un ús instrumental del llenguatge. Amb dos, no? Diguéssim. Llavors, de facto... Ningú està pervertint res perquè estan sent coherents respecte dels seus fins, no? El Mundo, evidentment, té una clara línia ideològica i quan hi ha una notícia pensa, vale, ha passat això entre Milei i Pedro Sánchez, diguéssim, no? Diplomàcia, tal, no sé què. Tenim uns fins, llavors anem a reflexionar els mitjans per assolir aquells fins. I en aquest sentit estan sent coherents. Cap dels dos ha executat una perversió del llenguatge, no? Perquè aquella realitat s'ha viscut lingüísticament, perquè des de l'òptica d'aquella gent, evidentment ha sigut Pedro Sánchez el que ha obert aquell que ha fet el foc diplomàtic, no? Diguéssim, perquè ha reaccionat a les no sé què, no sé quantos. Que és una cosa que crec que hem de tenir molt presents quan ens topem amb els... enemics ideològics, anem a posar, o gent que considerem que no... tal, és no ridiculitzar les seves postures. No, perquè és una cosa que tendeix molt la... Ara m'he sortit una mica, però té molt a veure amb el llenguatge, també, jo crec, mm-hmm. Que és aquesta esquerra parlamentària, d'alguna manera. Té una estranya soberbia que es
moral,
creu...
Moralisme a
l'esquerra. Que es creu, d'alguna manera, una posició... que la perso- una persona intel·ligent sempre faria això, el feixisme es cura llegint i viatjant, tota aquesta cosa que són tonteries, no? Però són posicions que hem d'anar molt amb cuidado perquè permeten una incapacitat d'establir un diàleg amb l'altre i de convèncer-lo. Uh-huh. No? O de, com a mínim, apel·lar-lo.
Clar, no, però és el que... I m'agrada, que la idea del llenguatge estigui... fonamentada en el món de les idees, perquè precisament és això del que volia parlar. Quan jo dic al titular del País i del Mundo que usa exactament, no són les que jo he dit, però usa exactament les mateixes paraules en el seu titular en portada, canviant només el nom del protagonista, el que estic dient és es fa un ús pervers del llenguatge a l'hora de transmetre certa idea. És evident que tu pots pensar el que vulguis. És evident. Però la informació és la informació. I jo, com a lector,
clar,
si em vull informar d'aquella notícia, a qui em crec?
Clar, el problema, en primer lloc, ens hauríem de preguntar si tu, com a lector, vas a informar-te al País i al Mundo. Aquest seria el primer toc d'alarma.
Però són dels dos més llegits.
Clar. Bueno, igual que... No? L'audiència mai... Vull dir, sí. Però aquí ens trobem amb un altre problema... més de calado más hondo, diríem, que és la idea aquesta de la objectivitat.
Ui.
No? En la informació.
El llenguatge és objectiu?
Clar. Aquí Gadamer per mi dona una resposta molt interessant, que diu el llenguatge té una objectivitat altra, però en té una. Vull dir, el llenguatge té una objectivitat intersubjectiva, però en té una.
Oh.
Perquè... Això és una cosa molt interessant i acabo.
Tira.
Quan Ludwig Wittgenstein pensa sobre el llenguatge, que és un dels grans teòrics del llenguatge, no? El segon Wittgenstein, el de les formes de vida, el més maco de tots, el de les investigacions, diu... El que fa un llenguatge ser un llenguatge, i en aquest sentit no podem parlar mai de llenguatge privat, és el criteri de correcció. Tothom sap quan algú diu alguna cosa malament. I allò és el que fa un llenguatge. Perquè si jo dic que això és un gat i estic senyalant la taula, tothom dirà, la comunitat de llenguatges em corregirà.
Sí.
Per això un llenguatge privat no és possible. Un llenguatge entre dos és un secret. I entre un és una bogeria. Sí. Però no hi ha un llenguatge privat. Vale, continua, què volies dir?
No. Volia preguntar si sóc jo qui marco l'objectivitat del llenguatge.
No, això seria un criteri relativista i subjectivista del llenguatge,
vale,
que estaríem a prop d'una postura nietzschiana, per exemple, mal entesa, no?
Uh-huh.
Qui marca els criteris és la comunitat lingüística. Què passa? Que a vegades ens podem trobar en que nosaltres no estem d'acord amb la comunitat. Llavors, el problema aquí, què passa? Què passa? Això que em deia sempre la meva professora, que estàs convençut o estàs capficat. A vegades també hem acceptat que el món és com és. I si tothom està d'acord amb que algú és algú i tu no ho estàs... potser realment estàs equivocat.
Acabo amb una pregunta, Pots respondre amb un silenci, si vols. Estàs d'acord amb el ells, elles, ellis?
Jo utilitzo el llenguatge neutre al meu dia a dia. El meu canal de YouTube l'utilitzo sempre, les meves l'utilitzo. I a fet, em fa molta gràcia, no?, quan algú em comenta normalment ¿cómo puede ser que una persona tan instruida y leída como tú haya caído en utilizar el lenguaje neutro, no? I dic, hòstia, precisament per això, amic, per algú l'utilitzaré, no?
Que hagis usat la crítica al castellà és perversió del llenguatge?
No, perquè el comentari és en castellà, que m'han fet. No era per res més. Si fos en català, tant de bo poder-ho fer en català.
Són punyetero, eh?
Sí, bueno, però jo...
Esplugà, gràcies, eh?
Apa, li.
Parlem la setmana que ve.
La setmana que ve? La setmana que ve.
La setmana que ve.
Sí.
És juny.
És juny, eh? Aviam com estem.
A la platja. Gràcies, Leo, que vagi bé.
Apa, li.
Ràdio Estel. Segueix els podcasts de Ràdio Estel i presumeix. Troba'ls a Spotify, a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i aprèn sobre vins, música, gastronomia i nutrició, psicologia i molt més. Presumeix del que escoltes. Presumeix dels podcasts de Ràdio Estel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
La veu dels animals i la natura. Un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta la Ràdio Estel els dissabtes a les 10 del matí. Promogut i produït per l'ONG ADA.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana.
Caldes, bonic poble.
Tenim termes romanes, fetes fa 2.000 anys. Tenim la pell molt fina, deu ser de prendre els banys. Hi ha un lloc que escup tot el sant dia i watermal. Aquest és el símbol local. I veniu a Caldes, que hi tenim de tot. Veniu, que no us faltarà de res.
Avui us volem presentar un llibre, ho dèiem aquest matí, un llibre que té per títol El jove Serracant. I qui és el jove Serracant? Doncs és Josep Serracant, que té 13 anys i parlem del gener de 1868. En Josep Serracant viu una experiència corprenedora amb l'avi mentre tornen cap a casa a l'hora del capvespre. Venen temps difícils de revolucions i de guerres, però també d'obertura a llibertats a França, Anglaterra i que s'escampen per arreu d'Europa. Veurem un retrat sorprenent de l'evolució del país en un període històric com és el segle XIX. I el viurem a prop de les institucions de Caldes de Montbui. Per parlar de tot plegat, avui saludem a la seva autora, Amàlia Bosch. Amàlia, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Me'n torno a Caldes, amics. Me'n torno a Caldes, amics. Estic cansat, vull ser una mica feliç. Me'n torno a Caldes, amics.
Amàlia, si no tinc entès malament, aquesta és la... Ara em corregiràs, eh? És la segona novel·la?
Sí, és la segona, sí. La primera era una que es deia El fill de l'explorador, que era un retrat una mica personal.
Quin dia dius, he d'escriure novel·les?
Quin dia ho dic? És el dia que et passa pel cap, vés a saber. Tenim tantes coses a dintre, aprenem tant i llegim i així, fins que un dia el cap et diu... Has de fer alguna cosa aquí. I així és com neix una novel·la. Sí que és molt diferent de quan fas un treball històric, que normalment són treballs
que
ja n'he fet i que te'ls encarreguen normalment. O te'ls suggereixen. Podries fer això?
Aquí trobem una història situada, a més, a Caldes de Montbui. Per què a Caldes de Montbui?
Perquè fa uns pocs anys, el 2017, vaig publicar un llibre d'història de l'Ateneu. Va ser un encàrrec, eh? L'Ateneu de Caldes no tenia el seu llibre històric, primerament perquè és que no tenien documentació. El 1939, o perquè cremen els arxius, perquè algú se'ls emporta a casa i desapareixen, els van requisar, vés a saber per què, i llavors ningú s'acabava d'atrevir de fer un estudi d'un Ateneu amb 150 anys d'història que no tenia documentació. Vull dir, era començar allò a ple desert, no? I després, buscant, van trobar un senyor que va dir, ah, ja conec una senyora de Gallifa que ha fet un llibre ja sobre els Ateneus de Catalunya i que us podria ajudar, i que era jo mateixa. Ens vam entrevistar, vaig començar a anar a mirar que hi havia el govern civil, que ja hi havia anat, i després a l'arxiu municipal de Caldes, que tenen un bon arxiu, Déu-n'hi-do, i sí, vaig fer el llibre. I d'aquí vaig rebre tantes entrades que vaig pensar que havia de fer alguna cosa aquí, fantasiar-hi una mica.
De seguida parlem de la història d'aquest llibre abans, però em deies, tu havies fet un recull ja del món ateneístic a Catalunya.
Sí.
Això t'ha fet adonar d'alguna manera que som o tenim un teixit autènticament associacionista històric?
Home, és que el que passa a Catalunya, jo no sé si passa a gaires més llocs, eh? Jo potser el lloc que he vist més ha sigut a la Catalunya Nord, i és molt la diferència. Jo anava a la Universitat Catalana d'Estiu alguns anys. Allà veus que la gent, doncs, quan tenen una festa, riuen i van prenent, doncs, copetes de vi, es van animant, però no hi ha una unió, alguna cosa que els uneixi. En canvi, els catalans sempre tenim la cultura darrere. Per tant, sí que és molt important a les associacions de Catalunya, abans i ara, eh? Ara no se'n diu Ateneu ni se'n diu associació, però se'n diu una altra cosa.
Anem al Jove Sarracant, ara sí. Quina història trobarem en aquest llibre?
Trobarem una història no de la gran política, perquè va ser una època, ja et dic, que van fer fora la reina Isabel II, es va haver d'exiliar, després ve la Segona República, les guerres carlines. No parlem de l'alta política, sinó dels efectes de l'alta política en la vida quotidiana. I la manera més bé de poder-la explicar va ser aquest noi, el Josep Sarracant, que després d'adult va fundar l'Ateneu de Caldes de Montbui, això sí. Però el fet que ell tingués 3 anys el 1868... I és tan interessant aquesta revolució del 68, de fer fora la monarquia, que vaig pensar, aquí haig d'aprofitar, no? Agafo un noi de 13 anys i des de la seva perspectiva, que ell encara no té ideologia, i amb els seus amics, doncs la van creant aquesta ideologia. I és com es filtren, en connexió amb les institucions de Caldes, perquè és el lloc on saps on va la política. Les institucions són l'Ajuntament i la rectoria en aquell moment, no? Doncs a través d'aquí el que ells senten, el que ells veuen, ens ho expliquen, ens ho fan viure, i així sabem com era la realitat en aquell moment.
Una novel·la que té lloc a Caldes de Montbui a principis del segle XIX, però no comença a Caldes de Montbui. Comença a Sant Feliu de Codines.
De Codines, sí, així.
Per què això?
Això m'ho han preguntat a Sant Feliu de Codines quan ha fet la presentació, perquè a ells els encanta d'alguna manera. Amb Caldes i Sant Feliu es necessiten, però al mateix temps són rivals, no? I els dic, esclar, que quan he de començar la novel·la, no sé quin lloc de Caldes situar la novel·la, en una casa, a la plaça del Lleó, on hi ha la font d'aigua calenta, no sabia on situar-la. Jo vaig pensar, no cal que em compliqui, jo situaré Caldes des del meu punt de vista, des de com jo la sento en el cor, no? I és des de Sant Feliu de Codines, perquè, esclar, jo visc a Gallifa, o vivia a Gallifa, 8 quilòmetres fins a Sant Feliu, i quan arribaves a Sant Feliu sabies que ja venia una baixada i allà a prop ja venia Caldes. Per tant, jo sento la novel·la començant a Sant Feliu de Codines, i és una excusa per tenir una entrada una mica atractiva, eh? Sí, passen coses allà.
Si podem dir que aquesta, Amàlia, és una novel·la històrica, i jo crec que ho és, amb totes les seves lletres, també vol dir que darrere d'una novel·la com aquesta hi ha molta documentació buscada.
Sí, hi ha molta documentació. Però és la manera de a través d'aquesta novel·la, fer-la fàcil al lector. El lector que no està versat en història, però sobretot perquè, clar, han passat molts anys, nosaltres ja no vivim igual que ells vivien, és fer-ho entendre. Sí, però ja a dintre hi ha molta documentació. Els fets històrics són reals. Tot el que passa en les aventures als nois aquests, i no, clar, llavors és ficció.
T'ha gustat buscar aquesta documentació? I més si ens referim a un grup de joves i, per tant, també a la recerca de saber com era la vida d'uns joves en aquella època?
Bé,
la història més costumbrista,
sí,
vull dir, eh?
Sí. La documentació ja la tenia perquè l'havia buscat per fer el llibre d'història de l'Ateneu, que publico el 2017.
Sí.
Llavors, hi ha la part aquesta de dir com era la societat, també he llegit alguna cosa i així, però sobretot me n'he donat ara, ho he formulat, el que passava és que jo he viscut aquests darrers 150 anys, els he viscut d'alguna manera. Jo he viscut els meus anys, he viscut els dels meus pares, perquè sé com pensaven, com parlaven, com vestien, i també els dos avis que vivien a casa. El meu avi neix el 1879. Per tant, jo sé com és l'avi, com pensa, que és molt diferent ja de com pensa el meu pare i la meva mare, i de com hem pensat nosaltres. Per tant, m'ha sigut, ja et diria, bastant fàcil.
Per cert, per qui pensi, hi surt Sant Feliu de Codines, i surt Caldes de Montbui, però és que també hi surt Sant Llorenç de Savall, Sant Feliu de Codines, dèiem ara, Sant Quirze de Safaja, Gallifa, i totes aquestes poblacions que tenien la seva importància en l'època. Tu creus que s'ha anat perdent aquesta importància de les petites localitzacions de Catalunya degut a un centralisme català com és el de Barcelona?
Més que del centralisme, jo diria que seria de l'evolució econòmica, ha fet. Abans, entre ells, havien de dependre molt un dels altres, els municipis que eren propers. Però a mesura que l'economia doncs prospera, jo diria que es fan la gent més individualista i cada poble mira de jugar la seva guerra. No han de participar tots d'aquest comú denominador, que era doncs l'economia, els pagesos, les indústries noves, etcètera, etcètera.
De seguida parlem de figures femenines, però abans hi ha moltes figures masculines en aquest llibre i per molt que alguna sembli secundària, no ho és. Abans tu et referies al teu avi, Amàlia.
Sí.
Em refereixo jo ara a l'avi de Josep Sarracán.
Sí, això
que
va ser
no
molt...
deixa indiferent, aquest
no
personatge. Deixa...
No, la gent m'ho diu que és un personatge molt potent. I la meva germana, que és la persona de les que em coneix més, em diu, aquest avi que surt, l'avi del Josep Sarracán, és l'avi de casa? I em vaig quedar molt parada perquè això sí que no hi havia pensat. I vaig pensar, en el fons sí, el tinc molt ben situat, l'avi de casa. Era un home d'un temps passat i havia conegut algun altre home de la seva època que eren gens d'una no sé... Eren valents, eren serens, sobretot, molt serens. I sí, i aquest avi, que a més la gent, tot el que deia l'avi, s'havia de fer. Vull dir, era una obediència. Les dones obeíem els homes, els caps de casa.
Mm-hmm. En tota novel·la, però, hi ha alguna cosa de personal?
De personal. Home, moltes coses, sí, clar, sí. Però és que sense voler, perquè com que comences a escriure, et vas teclejant, això. Els ordinadors, és fantàstic, no?, tenir ordinador. Més que no, quan escrivia a màquina d'escriure, doncs sí que treus molta cosa personal, clar, sí. I és que ni tu saps que ho tens a dintre. Però quan ho escrius i formules tota aquella frase, dius, ah, aquí hi ha alguna cosa, que jo ni sabia que hi era, potser.
Estem parlant d'una època... convulsa, una època de revolucions, una època de guerres, una època de canvis també en la mentalitat, ara ens ho deies, Amàlia, i en tot plegat, quin paper hi jugaven les dones?
Clar, la dona estava molt subjecta a l'home. Pensa que el més important d'aquesta revolució va ser quan es fa la Constitució de 1869, que aquí la gent que llegeix el llibre ja no se li oblidarà més com era de què parlava la Constitució de 1869. Llavors la Constitució, com que és la mare de totes les lleis, és on t'obre les portes, i obre les portes per fer noves lleis. Per exemple, el 1868, abans de la revolució, només votaven quan hi havien, quan s'havien d'escollir doncs senadors o així, només votaven determinats homes que tenien una professió i tenien unes rendes. Vull dir que si tu eres una persona analfabeta no podies votar, si no tenies feina tampoc i així. Vull dir que la Constitució obre les portes, i a les dones doncs també, perquè fins i tot actualment les dones podem fer determinades coses perquè ara les lleis ho permeten. Si no permetessin les lleis, doncs tindria moltes dificultats.
Encara dedicar molt protagonisme a la dona també en el món literari?
Si té molt protagonisme, la dona.
No, si encara li cal.
Encara li cal. No, jo penso que ara ens hem d'espavilar nosaltres. Vull dir, si ja tenim els mitjans, siguin les lleis, sigui el que sigui, nosaltres ara ja ens ho hem de treballar, no hem d'esperar que ens ho donin fet.
Però em referia, Amàlia, també a les històries. Falten històries protagonitzades per dones?
Jo això és que no és una cosa que em preocupi mai. Potser ara es parla molt de les dones i a mi tampoc m'interessa massa aquest tema. Jo penso que actuem homes i dones i les coses les hem de fer junts i no només n'he dit, no, les dones fan unes coses meravelloses. O, no, igual que els homes.
Estem parlant d'aquesta època convulsa que té lloc a Caldes de Montbui a finals del segle XIX, una època, ara ho dèiem també, això de guerres, de canvis, de revolucions, i tot plegat que ens agafa amb un Josep Sarracán amb un principi que té 13 anys, però veurem la seva evolució al llarg de la seva joventut. I joventut també vol dir amor, perquè no. És una novel·la també romàntica, en cert sentit?
Hi ha... alguns paràgrafs que es refereixen a temes d'amor, de descobriment de la sexualitat o les sexualitats reprimides que ara sembla que es poden manifestar. No és que hi hagi una... Sí, hi ha alguna història una mica romàntica, però no és la base, no. És només una part més de la vida. El tema aquest romàntic d'amor o sexual. Sí, sí, i ells experimenten i fan, sí, sí, fan les seves aventures. Sí, sí, però...
sí, com sigui, Amàlia és una novel·la d'esperança, eh? aquesta del jove Sarracant.
Sí, quan la vaig presentar a Caldes de Montbui, el president de l'Ateneu em va dir, diu, aquest llibre és una gran història d'amor. Perquè ha notat que sí, que és una història que dius, estudies els personatges, estudies l'època i dius, uf, aquí hi ha una empenta que això continuarà endavant, malgrat que després se'n va a la república, se'n va a l'aigua i es torna a restaurar la monarquia, tornen els temps foscos, però ja hi ha una gent que ha tastat la llibertat, que ja ha tastat la democràcia, i un cop es tasta, doncs sempre hi haurà algú que tirarà endavant.
Per cert, Amàlia, un llibre publicat per Llibres de l'Índex, i ara em deies, ja has fet unes quatre presentacions, eh?
Sí, sí,
com ha anat?
Unes quatre. Bé, bé, i jo penso que és un llibre que he anat a signar per Sant Jordi també, sí? Sí. I les presentacions que he fet, jo diria que sí, té molt bona acceptació el llibre, perquè no és purament històric, sinó que és humà, i diria que sí, que enganxa.
Abans d'anunciar les presentacions que et queden, que alguna cosa hi tenim a veure.
A veure...
Mira, una va fer jo, però vull que ho facis tu. Descriu-me una mica la portada.
Ah, la portada.
Perquè és preciosa.
Home, m'agrada molt que m'ho diguis, això.
És sí. Molt maca, aquesta portada.
Sí.
Què hi veiem, aquí?
Hi havia una companya meva de feina, que ens veiem per qüestions de feina, que treballava al Departament de Cultura de la Generalitat. Mm. I un dia que ens trobàvem, jo treballava llavors al Parlament, i em diu, vols fer una novel·la de Caldes? Jo li vaig explicar. I em va dir, ah, jo tinc un cosí meu que ha fet unes fotos de Caldes. Vols que te les enviï? Dic, home, i tant. I de les 10 o 15 fotos n'hi havia aquestes dues o tres, que és una dona real de fa 10 anys, no? I vaig dir, aquesta foto és que és meravellosa. Llavors, gràcies a aquesta foto d'una dona que té a la mà un tros de sabó, una pastilla de sabó, rentant el safreig d'aigua calenta, perquè...
D'aquells lagartos, perquè ens entenguin a casa.
A calda,
no?
Sí.
És com una pastilla d'aquella lagarto d'abans.
Sí, 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 és una pastilla així. I llavors vaig dir... tot el que són l'aigua calenta, els safrejos, jo vull que passin dintre, a la història d'aquesta novel·la, vull que hi siguin a dintre. Per tant, té molt significat aquesta portada d'una dona rentant el safreig d'aigua calenta. Perquè els joves, tu ja saps, i això passa abans i passava ara, doncs que sempre necessiten estar sols, parlar amb ells, estar en secret, que els pares no sàpiguen què fan, doncs efectivament es reunien els safrejos de Caldes de Montbui.
I m'agrada molt, a més, perquè són unes mans una mica treballades, són unes mans gastades pel temps i pel treball.
I inflamades per l'aigua calenta, eh? Fixa't que exacte. Sembla que tingui un panelló i potser no és un panelló.
Uh-huh. Uh-huh. Sí, 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 és així. Amàlia, dèiem que alguna cosa hi tenim a veure perquè et queda una presentació el dia 15 de juny, a 2:00, a la llibreria Documenta.
Sí, exacte, a la llibreria Documenta de Barcelona, és la capital de Catalunya, i també havíem de fer una presentació, i la fem el dia 15, ja.
Tanquem només aquesta?
Establert. No, perquè també vull fer una Castellterçol, em queda Sant Llorenç Savall, Castellar del Vallès, faig una mica l'àrea del Vallès.
Fas gira del llibre, eh?
Ma?
Fas la gira del llibre.
Gira. Tot i que jo no voldria que aquesta novel·la quedés circunscrita al Vallès, perquè tot i que és com si estigués situada a Cardona, no? Vull dir, és igual, o a Empúries, és igual. On sigui situada, aquesta història de Catalunya, com tota la història, sempre es poden situar a qualsevol lloc de Catalunya, no cal un municipi concret.
Olma Giró, molt bon dia.
Bon dia i bon dia, Amàlia.
Hola, bon dia.
Què tal, com estàs?
Un gust de conèixer't.
Igualment. Mira, just abans que en Joan t'ho preguntés, també volia destacar... Ara entrarem, eh? Ara t'he saludat aquí, dius que deu estar fent. Ara entrarem en un terreny de preguntes incòmodes, però vostè no es preocupi. Però abans sí que clar, això ràdio, però pels oients, la portada és preciosa. Sí. I a mi m'ha recordat molt, ara ho estava buscant i no ho trobo, a veure si em sap ajudar. Com deia en Joan, i també comentava vostè, que es veu unes mans treballades, fent... La meva àvia sempre m'ho deia, que abans el safareig es deia, quan agafaves el sabó i anaves, havies de fer-ho molt fort, perquè clar, hi havia poc sabó, normalment abans la gent tenia pocs diners, s'havia d'estalviar i amb una miqueta de sabó n'havies de tenir per tota la roba, sí. I que la dita popular era mà de brasó, suc de brasó, us sona? Una dita popular que digués suc de brasó, suc de brasó?
No, gens.
Gens?
És que les comarques...
No ho he intentat buscar i dic, ostres, m'ha recordat molt aquesta dita, ja la buscarem.
Però és que Caldes tenien la sort de tenir safrejos d'aigua calenta, eh?
Ah, clar.
Jo quan havia anat de petit a Caldes, que hi tenia uns familiars, sempre pensava, quin poble tan meravellós que tenen aigua calenta per rentar. Poden anar a la font amb una galleda i tenia aigua calenta a Gallifa, que era un lloc doncs totalment inhòspit. La gent havia de vegades de trencar amb un mall, trencar el gel del safareig per poder rentar. Era duríssim. I en canvi ells en això tenien molts avantatges.
I els hi devien sortir per allò, sí. Es diuen.
Sí, sí, sí.
Bé, dit això, sí. Ara, com et deia, Amàlia, anem a fer unes quantes preguntes incòmodes. Demanem sinceritat. Vostè neix a Gallifa.
Sí.
I n'ha parlat, ha fet diversos llibres sobre Gallifa, sobre la seva gent i les seves persones. Gallifa, per qui no ho sàpiga, és un municipi del Vallès Occidental. I ara el llibre, la última novel·la que ha tret, passa a Caldes de Montbui, que és un municipi del Vallès Oriental. Entre aquestes dues comarques hi ha rivalitat, perquè, per exemple, jo sóc de l'Empordà, de l'Alt Empordà, i amb l'Alt i el Baix Empordà, entre nosaltres, costa que ens veiem.
Ja
hi ha una, hi ha certa rivalitat. No sé si passa el mateix amb aquestes dues comarques.
No, jo diria que no. Rivalitats, a vegades, entre els pobles, però una mica per riure-se'n, no? Teníem frases fetes que et definíem com era el poble del costat, però no per rivalitat, sinó perquè es necessitaven, no.
I sento de Gallifa, quina frase feta utilitzaves per definir els habitants de Caldes de Montbui?
Caldemontri, els hi dèiem els bocapodrits.
Oh,
pam! Sí. Per què això?
Perquè, no sé, es deia això, no ho he preguntat mai, perquè el tenir l'aigua calenta són aigües doncs, amb molts minerals, i és com si tants minerals de les aigües aquestes els hi fessin malbé la dentadura, no sé, els hi deien els bocapodrits.
Sí. Mira tu, i el gentilici de Gallifa quin és? Gallifans, gallifencs?
Gallifans, de vegades es diu gallifencs, però jo penso que és millor gallifans. També es diu feliuans, llorençans, els del prop es diuen així.
I dels gallifans què diuen?
El gallifan et diu a Gallifa si ha d'anar a prendre de moda. Vol dir aprendre d'educació. Érem tan aïllats, érem tan salvatges, tan fets a l'antiga, que volem dir, si tu vols saber educació, vés a Gallifa, malparlats, renecs, de tot.
Ai, em quedo amb la boca podrida,
sí, sí. Sí, com sigui, entre els vallesos no hi ha rivalitat, perquè com el Vallès...
No hi ha res.
Oh, ja
ah, veus que bé? Ho havia de dir, Joan?
Clar que sí.
I escolti, Amàlia, ha escrit llibres de Gallifa, ara de Caldes de Montbui, etcètera, etcètera. Algun poble que diguis, tinc tantes ganes de parlar d'aquest poble, de la seva història i de la seva gent, que tingui pendent?
I a mi m'agradaria parlar de qualsevol poble, però que no fos el meu. En novel·la, fent novel·la. Perquè fer un altre poble, com a Caldes, llavors, com que no coneixes el poble, no tens cap pressió, això es diu, això no es diu, prohibit, la gent que et pressiona d'alguna manera amb la seva opinió, doncs va molt bé per poder fer fantasia. Ara del meu poble no podria fer fantasia. Ja m'han dit, per què no escrius de Gallifa, que tu que tens recordes tantes coses? No. De qualsevol poble em semblaria bé, sí.
La gent se t'enfadaria, creus? Alguna vegada t'ha passat algú que diu, això que està explicant...
Però la gent no ho sap si s'enfada, la gent calla.
No t'ho ha dit mai ningú, jo de dir...
És molt difícil que la gent et digui alguna cosa. Sí. La gent de pagès són molt, molt tancats, O demostren molta simpatia d'amagat, o molta antipatia també d'amagat.
No ho sabrem mai, això. I escolta, Amàlia, aquest matí fèiem un repàs de la seva trajectòria i ens ha cridat molt l'atenció que comencés estudiant geografia, després també treballés a un departament de moda d'una empresa internacional, a part de ser funcionària, que també ho hem comentat. I a mi em cridat molt l'atenció si tot aquests coneixements que va aprendre a les classes de geografia, els utilitza a l'hora d'escriure novel·les.
Clar, al fer geografia fèiem assignatures també d'història, Eren uns plans antics, no érem la Facultat de Geografia i Història actual, sinó que érem dintre de Filosofia i Lletres, estudiàvem Geografia, jo tinc el títol de Geografia, però fèiem assignatures d'Història. Per tant, l'he fet servir molt la Història, potser més la Història que la Geografia. El primer llibre de Gallifa sí que vaig fer servir més Geografia, perquè... Però sí que hi ha alguna cosa que el fet de tenir la mentalitat també de geògrafa ha fet que en el llibre que he escrit de la Història de l'Ateneu de Caldes de Montbui, hi ha uns capítols que els historiadors normalment no s'hi dediquen. I m'han dit, és diferent aquest llibre, perquè parlo de les mines d'aigua, o parlo dels camins, parlo de l'estructura urbana... temes d'aquests que són més propis de geògrafs i són com una cirereta dintre d'un món històric.
Amàlia, em deixes llegir un missatge?
Ah, sí.
I després expliques el que has d'explicar.
Sí, home, sí. És que fa pocs dies vaig rebre aquest missatge de l'Amàlia. Hola, Joan, com estàs? Fa temps que no parlem. El dissabte 15 de juny, a 12:45, presentaré la novel·la El jove de Sarracant a Barcelona, a la llibreria Documenta. M'agradaria que presentessis l'autora i l'obra. Què et sembla? Seria possible? A veure què hi dius. Salut. Amàlia.
És que vaig fer una llista de gent pensant qui em podia presentar.
En Joan ho farà increïblement bé.
El dia 15 ens veiem.
Vaig fer tota la llista de gent possible mirant el WhatsApp i a tu et vaig posar el número 2, una altra persona...
Doncs mira,
ja ho tenim.
No, perdó, no,
després em diràs qui és el 2.
El número 1 vaig posar i un altre el 2.
Escolta'm, anem a escoltar les notícies, de seguida tornem. Amàlia, ens veiem el 15, gràcies.
Molt bé.